Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, ben trobats. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts, dia 30 de novembre. Avui, com sempre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil, als esports, amb la Yolanda Bernal i en Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària. Sabíeu que un 47% dels adolescents vol aprimar-se i un 41% ha fet dieta? En parlarem de tot plegat amb la Laura Fernández, que és psicòloga especialista en trastorns de conducta alimentària i responsable del Servei d'Atenció a les Famílies de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. També parlarem de metges i concretament ho farem amb metges de Catalunya perquè amenacen amb més mobilitzacions per l'incompliment dels acords. El sindicat reclama al conseller Argimon que compleixi els compromisos sorgits de la vaga de l'any 2018 a l'atenció primària. Parlem amb el vicepresident general de Metges de Catalunya, el doctor David Arribas. I parlarem de bicicletes avui en el programa de la Linterna i de la bombolla que s'ha creat en el mercat de les bicis. El preu puja fins i tot en les bicis de segona mà. Col·lapse, diuen, en el món de la bicicleta i l'explosió a la demanda deixa les botigues sense estoc. El Jesús Freire és el secretari general de l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya. I abans de tot plegat, ja sabeu que el que fem és mirar cap al cel. Hores d'ara, a les 7 de la tarda i 2 minuts. I contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber l'última hora amb el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya cels poc ennuvolats o clars al matí. Queden a la tarda cels ennuvolats d'oest a est. S'esperen precipitacions a partir de la tarda al Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord i en forma de neu a partir d'uns 1.200 o 1.300 metres, mentre que a últimes hores es podran estendre les precipitacions de forma feble a altres zones del nord i de l'oest. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran molt o pujaran lleugerament, amb gelades a l'interior de la meitat nord i amb uns valors a les capitals de província un grau negatiu a Lleida, de 0 a Girona, de 6 a Tarragona i de 7 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran a la meitat oriental amb unes màximes de 16 graus a Tarragona, de 15 a Barcelona i a Girona i d'11 a Lleida. Per últim, el vent serà de la component oest, de fluix a moderat i serà més intens a la tarda litoral. A l'Empordà, últimes hores, quedarà vent moderat i del nord. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara és el moment de saber com estan circulant els cotxes per les principals vies. La informació des del Servei Català del Trànsit la té en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem a aquesta hora d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària. Per exemple, a la C60 hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a la zona d'Argentona, en sentit de Mataró. També parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres a la C59, a Palau-Solità i Plegamans, en sentit nord, anant cap a Caldes. A la zona del Vallès també destaca l'autopista AP7 lenta amb aturades. Són trams entre Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, sobretot en sentit nord. A Barberà també hi ha aturades en direcció sud, és a l'autopista AP7. Per enllaçar amb el Nus o la Trinitat hi ha retencions de 2-3 quilòmetres tant a la C58 a l'autopista com a l'autopista C33. I a l'extrem sud destaca la B23 amb retencions aquí a Sant Feliu, aquests dos carrils que van a buscar el cinturó del litoral, i la mateixa autovia A2, també carregada en aquesta zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. És el moment de contactar amb els serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I avui comencem, Yolanda, parlant d'una trista notícia, perquè els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del greu incendi en un local ocupat de la plaça Tetuán de Barcelona.
Sí, totes les hipòtesis estan obertes, però tot apunta a una causa accidental. Han mort els 4 membres d'una família, entre ells 2 menors d'un i 3 anys. Hi havia 4 persones més vivint en aquest local que han pogut ser rescatades pels bombers. Les víctimes feia un any que hi vivien, però hi anaven passant diferents persones. Això havia provocat alguns problemes de convivència, tot i que la Victòria, una veïna, ens ha explicat que era gent molt discreta.
Hay mucha gente del barrio que no sabía ni siquiera que estaba ocupado este banco, porque era gente muy discreta. Yo había visto salir, pues eso, familia, o yo qué sé, que no sé si era la que... Y se veía a través de la puerta como lo tenían allí compartimentado y tal, pero no eran unos ocupos beligerantes para nada.
L'Ajuntament de Barcelona coneixia la situació d'aquesta família. Els oferien alimentació, servei mèdic i escola pel fill de 3 anys. Havien inspeccionat el local a l'octubre i no van detectar un risc imminent i per això no se'ls va oferir un allotjament d'emergència. La Laura Pérez, tinenta d'alcalde de Drets Socials, explica que són casos molt difícils d'abordar.
Hi ha un cas molt clar de pobresa, hi ha un cas clar d'exclusió i d'infrahabitatge, i treballar com a Ajuntament de Barcelona des d'aquests serveis especialitzats és molt complex, perquè estan exclosos de prestacions socials, perquè accedir a ingressos o a feina és gairebé impossible, o almenys a una feina estable.
Aquesta tragèdia ha deixat al descobert que a Barcelona hi ha més de 700 persones que viuen en naus o locals ocupats.
El govern fa una crida a la calma davant la nova variant Omicron a l'espera de confirmar, Iolanda, els dos casos a Catalunya.
Sí, i avui hem sabut que l'equip de rugbi Els Diables de Barcelona tornava diumenge després d'una gira per Sud-àfrica, però no tots han pogut tornar. Un canadenc i dos catalans han donat positiu per coronavirus, estan confinats en un hotel a l'espera de saber si és de la variant Omicron. Un d'ells és el Francesc Pulido, de 24 anys, ens ha explicat que es troben bé, que estan ben cuidats. Diumenge acaben la quarantena i ens ha donat pistes de com pot ser la repatriació.
Estan mirant, perquè també hi ha un parell d'equips d'Inglaterra que també s'han quedat aquí, i poder, el que pot ser una opció és que que volem amb aquests equips, que tornem cap amb ells i fem escala i podem tornar a Espanya.
Tots els indicadors Covid continuen empitjorant a Catalunya. 2.200 nous positius en les últimes hores i hi ha 141 pacients a les UCI. I per cert que un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu constata que un 17% dels joves va patir símptomes de depressió durant el confinament.
I mentretant, l'associació Hablamos Español ha denunciat el conseller d'Educació davant la Fiscalia per un presumpte delicte de prevaricació.
I el motiu és la carta que Josep González Cambray va enviar als directors de centres educatius instant-los a no aplicar la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. Hablamos Español acusa el conseller de donar instruccions per desobeir una sentència judicial ferma aprofitant el seu càrrec públic. Gloria Lago és la presidenta de l'associació.
Para nosotros es un delito de prevaricación de libro. Veremos qué dice la fiscalía, claro. Si dicen que no, pues nos tendremos que resignar. Desde luego vamos a seguir pidiendo el cumplimiento de la sentencia. Nosotros eso lo vamos a exigir de una manera u otra, pero no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad de denunciar.
I el govern, mentrestant, no creu que aquesta denúncia tingui jurídicament massa recorregut. El conseller González Cambray diu que encara no ha rebut cap notificació.
Els progenitors amb indicis clars de cometre violència familiar o masclista o en un procés penal no podran visitar els seus fills.
Per això el govern ha modificat avui el Codi Civil Català i l'aplicació serà immediata per part dels tribunals. L'objectiu és evitar casos de la coneguda com a violència vicària, menors que moren a mans d'un progenitor per venjar-se de la parella, sobretot en casos de separació. Lourdes Ciuró és la consellera de Justícia.
Amb indicis fonamentats d'haver comès actes de violència familiar o masclista, tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles, amb una única finalitat: donar la màxima prioritat a protegir la vida, a protegir la seguretat dels infants i dels joves.
La majoria de morts d'infants per violència vicària es produeixen durant les estades amb el pare. A Espanya, aquest 2021, han mort 5 menors, un d'ells a Catalunya. Martín Ezequiel Álvarez va matar el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona i després es va suïcidar.
Marxem ara cap a Mollet del Vallès, Iolanda, perquè es converteix en la primera ciutat catalana que obligarà a col·locar plaques solars a tots els edificis de nova construcció.
Exacte, nous edificis, tant si són públics com privats. Està previst que aquesta nova ordenança entri en vigor el mes de gener. Des de la patronal PIMEC, el president de la Comissió d'Energia, Joan Vila, aplaudeix la iniciativa i diu que la casa del futur ha de tenir plaques fotovoltaiques.
Quan es fa una casa, ningú dubta de si hi ha d'haver-hi una porta al lavabo o si hi ha d'haver-hi un vàter, no? Doncs és que la placa fotovoltaica doncs, té el mateix concepte. Forma part integral del futur de la casa.
Segons càlculs de l'Ajuntament de Mollet, la inversió per habitatge seria d'entre 3.000 i 6.000 euros. Els constructors, mentrestant, demanen ajudes per poder compensar l'encariment dels preus.
Iolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts, a la linterna COPE Catalunya i Andorra, donem pas al Pinche Gil. Què tal? Bona tarda.
Assistenta Rodríguez, què tal? Molt bona tarda. Bueno, bona tarda.
Li digui que pinxa perquè el seu jefe ja sabem que és xef de cuina ara, no?
Bueno, no és un xef qualsevol.
Això?
és un Masterchef.
Correcte.
Ojo, que no és el mateix, eh?
No. Si és màster, no és màster. Si és màster...
No, aviam. Escolti, ojo, ara, si normalment li has de tractar de vostè, doncs ara ja senyor chef, o sigui, Masterchef.
Masterchef Castaño, enhorabona. I el Pinche Gil, que ens explica en el tema dels esports, perquè la Copa del Rei pren protagonisme.
Doncs mira, de primer plat farem una amanida de Copa del Rei.
Molt bé.
Una amanida de Copa del Rei perquè la competició del CAO pren protagonisme en el decurs d'aquesta setmana, avui, demà i demà passat, amb els partits corresponents, el munt de partits corresponents a la primera ronda d'aquesta Copa del Rei, que ja tenim, pel que fa als nostres interessos, un en joc. A 6:45 de la tarda començava a Nàxara el partit entre el Nàxara i l'Andorra. Estem al minut 41 de la primera part. Mm. El Nàxara és un equip de segona federació, és a dir, està una categoria per sota de l'Andorra. Empat a 0 en el marcador. Recordem, són eliminatòries a partit únic. Per tant, doncs, d'aquí ha de sortir un vencedor. Si cal que arribin als penals, doncs hauran d'arribar als penals. I pel que fa a la jornada d'avui, doncs, escolti, està Mollerussa pràcticament en peu de guerra. En peu de guerra perquè a les 9 de la nit, sí, el Getafe, del seu amic Quique Sánchez Flores, visita el terreny de joc del Mollerussa. També eliminatòria, evidentment, a partit únic. Avui ha passat per Esports Copé el tècnic del conjunt del Pla de l'Urgell, Alexis Pinto, que comentava doncs, que vol que el seu equip sigui reconeixible, vol mantenir aquesta il·lusió d'intentar eliminar un primera divisió en aquesta ronda i donar la sorpresa, però clar, també han de prendre les seves precaucions i potser canviar alguna coseta respecte al que és el Mollerussa en els dies de cada dia en la seva lliga primera catalana grup 3.
En moments ho intentarem, en moments sortirem doncs, valents. Aquest és una mica el missatge. Serem una miqueta, doncs, potser més ordenats de lo normal o tindrem un bloc una miqueta més baix de lo normal, però després intentar ser nosaltres també i disfrutar i que la gent vegi el que normalment fem, perquè també volem doncs, que vibrin i que estiguin amb nosaltres i que vegin un equip convençut i amb personalitat.
Mitja hora abans d'aquest Mollerussa-Getafe, no queda ni una sola localitat a la venda, no cal dir-ho, haurà començat a Sanlúcar de Barrameda, prop de Càdiz, el Atlético Sanluqueño Sabadell, segona compareixença de Munitis a la banqueta Arlaquinada, intentant doncs treure's el regust de la derrota en Lliga a la primera jornada. I escolti, demà, més sí. Copa del Rei. I entre el munt de partits que tenim, doncs tenim un partit a Cantàbria, Solares. A què vostè li sona el tema de Solares?
Home, ens sona doncs, aigua.
Doncs al camp del Solares va a jugar el Real Club Deportiu Espanyol, que des de fa uns minuts hi havia un cert neguit i una certa curiositat per conèixer la llista de convocats de Vicente Moreno. Doncs ja tenim aquesta llista de convocats. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Al camp de l'estació jugarà demà a Solares Medio Cudello, un equip de la regional preferent, que seria l'equivalent al Mollerussa aquí de primera catalana, doncs la sisena divisió del futbol nacional. En definitiva, que l'Espanyol té llista de convocats, 22 homes que viatgen ja mateix, d'aquí uns minuts, en vol xàrter camí de Santander, sense doncs, habituals com Diego López, els dos centrals, Sergi Gómez i Cabrera, no hi és tampoc doncs, en Barba, RDT, els lesionats Di Mata, Vadillo i David López, així que s'endú algun jugador de la cantera, com Max Svensson, Álvaro García, Roger Martínez i Rubén Sánchez, són els quatre jugadors de la Pedrera que viatgen amb l'equip. Així que demà Joan García, que serà el porter, i 10 jugadors més per enfrontar-se a aquest equip que estrena el partit com quelcom històric. Demà tota la programació de la cadena COPE a Cantàbria es farà des de l'estadi de l'estació a Solares Medio Cuello.
Home, programació de la cadena COPE a Cantàbria i Tiempo de Español, amb Javier de Haro, que també el tenim camí de Cantàbria. No sé si li donarà records al senyor de les anchoves o no. Però en tot cas, Tiempo de Español també amb el Javier de Haro. Escolti, s'explicava alguna cosa al Vicente Moreno en roda de premsa, no?
Sí, deia força coses. Un Vicente Moreno que deia que, evidentment, no tiren la copa. Per què? Doncs perquè l'equip és un... al club li agrada la copa, a la gent li agrada la copa i perquè, escolti, ja serem a temps de tirar la copa si les coses van mal dades a primera divisió, però de moment, com la cosa a la Lliga va força bé, Vicente Moreno diu que endavant les atxes.
Que no jueguen los mismos que jugaron frente a la Real Sociedad no significa en absoluto que uno tire la copa, todo lo contrario. creo que si queremos tener opciones, lo que tenemos que hacer es manejar todas esas variables y ahí es donde aparece el mejor once posible para este partido, que es una competición que apreciamos, que además somos conscientes de que a nuestra afición le gusta y que vamos a intentar por todos los medios llegar lo más lejos posible.
Doncs això, arribar al més lluny possible. La pregunta blanquiblava d'avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, anava precisament per la porteria blanquiblava. Qui hauria de ser titular en el partit de demà al camp dels Solares? Ollero Lazabal o Joan García? Doncs el 80,3% dels copenautes estan amb Joan García i amb Quique Iglesias. El 19,7% apostarien per donar-li l'oportunitat a l'home que, recordem, va salvar l'Espanyol en aquella eliminatòria de la passada Copa del Rei al camp del Llagostera, com va ser Oyer Olazabal. Gràcies, Iglesias!
Abraçada, bona tarda.
Que vagi bé, adéu-siau. I demà torna a la feina al Barça.
Dos dies de festa, eh? Va, ja n'hi ha prou, ja hem descansat prou, eh? Hem viscut, doncs, aquesta impressionant gala de la pilota d'or, amb Pedri amb el trofeu Copa, amb Alexia Putellas amb aquesta pilota d'or en categoria femenina, amb Leo Messi amb aquesta pilota d'or masculina, que vulguis que no, també és una mica també tros i part i propietat del Futbol Club Barcelona, però ja cal pensar en el partit de Lliga davant del Betis, i per tant, demà retorna a la feina, aspectes, detalls de l'actualitat a Camp Barça, Víctor Navarro.
Bona tarda, Montse, José Luis. Sí, també ahir per la nit la gran gala de Masterchef. El primer ministre de Baviera, això és important pel Barça, ha confirmat que el partit del proper 8 de desembre, on el Barça juga molt, moltíssim, es jugarà a porta tancada per la situació sanitària. Per tant, el Bayern-Barça sense públic, el Barça necessita guanyar, ha de guanyar si vol passar, o si no ho fa, esperar que el Dinamo pugui guanyar el Benfica, que el Benfica no guanyi per passar als vuitens de la Champions. Com deies, demà tornaran, han tingut dos dies de festa, però avui ja està tan sufat a la ciutat esportiva, i és que l'atacant, el Déu Blaugrana, el que vol és estar el dia 8 a Múnich contra el Bayern. Demà tornen a la feina i també demà roda de premsa de Reverter i de Joan Laporta, del director general del club i del president, explicant tot sobre el referèndum de l'Espai Barça.
Aquest referèndum, que recordem, serà telemàtic, a través de la web del club o dispositius mòbils. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Pregunta blaugrana del dia. Quin premi, quin balón d'or us fa més il·lusió? El de Leo Messi, el d'Alexia Putellas o el premi Copa que es va endur Pedri González? Doncs bé, 58,6% de copenautes, d'un-hi-do, amb Alexia Putellas, 22,9% amb Leo Messi, 18,6% els ha fet més il·lusió aquest trofeu Copa per Pedri González.
Escolti'm, i més coses d'esports, perquè el Barça de bàsquet no descarta un fitxatge.
Estem a les postres ja del nostre menú d'avui i hem de parlar de bàsquet, perquè, com ha informat Alberto Díez a Esports Copé, el Barça de bàsquet no descartaria fer una incorporació, això sí, dintre dels paràmetres econòmics que ara mateix governen la secció de bàsquet blaugrana. Quin és el problema? Doncs que hi ha tres jugadors importants a la infermeria. Tenim Àlex Sabrines, tenim Nick Calates per les properes 5 setmanes i no acaba de fer net de la seva lumbàlgia Corey Higgins. Hi ha una especial preocupació per aquest detall, i si això, aquesta lumbàlgia de Corey Higgins, sobretot, tira cap endavant, doncs no es descartaria que arribi... Estem en el de sempre, Mercat d'hivern, un temporero bueno, bonito i barato, perquè recordem una vegada més, el pressupost del Barça no està per gaire alegria. Uh-huh. I a més de la Copa del Rei de futbol,
sí,
també avui Copa del Rei de futbol sala. 8 de la tarda, l'Hospitalet Vellesport rep la visita del Córdoba, 20-30, Móstoles Santa Coloma, amb el mateix format, eliminatòries a partit únic.
Molt bé, senyor Gil, ens escoltem al desembre, és a dir, demà mateix, a la mateixa hora i al mateix lloc. Gràcies per la informació.
Fins al mes vinent, Rodríguez, adéu.
Sí, bé, adéu-siau. Les 7 de la tarda i 19 minuts, i nosaltres, aquí a la Linterna Cope Catalunya, en parlem d'aquí un moment del Dia Mundial de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Con Francesc Miralles hemos hablado de Ikigai en nuestros podcasts. Escúchalo, te encantará.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Lujodux.com. ¿Necesitas cambiar tu bañera por plato de ducha?
Marcamos la diferencia.
Infodux, podrás hacerlo con unas condiciones y precios excepcionales. En tan solo 24 horas, todo incluido. Plato de ducha, mampara, cerámica, grifería y mano de obra. Lujodux, 93-448-1768. Calle Sanz, 316.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecnoscooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación. Vehículos de sustitución. Entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93 023 3198. 93 023 3198. Tecnoscooter. Movilidad al alcance de todos.
En el balneario de Panticosa encontrarás hoteles con encanto, gastronomía de montaña, aguas termales, esquí nórdico, esquí alpino en Aramón Formigal Panticosa y mucho más. Este invierno, esquí y relax en el balneario de Panticosa, en el Pirineo Aragonés. Un mundo de sensaciones a 1.630 metros de altitud. Más información en panticosa.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
La vida en pandèmia ha tingut efectes sobre la manera com els adolescents perceben el seu cos i fa que n'estiguin més insatisfets. Ho revela una enquesta a més de 5.000 alumnes de primer i quart d'ESO durant el curs passat. El primer després del confinament, però encara amb elevades mesures restrictives feta per l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Parlem amb la Laura Fernández, psicòloga especialitzada en TCA i responsable del Servei d'Atenció a les Famílies. Doctora Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Davant de la pregunta com et sents amb el teu cos, quines han estat les respostes?
Sí, aquesta pregunta nosaltres la incloem per poder valorar el grau de satisfacció dels infants i adolescents, no? De la franja de 12 a 16 anys, i el tipus de resposta que tenen és: ja em sento bé amb el meu cos, o per contra, doncs vull engreixar, vull aprimar, no? Mm. Els resultats que vam obtenir en el curs, diguem, 2019-2020, prepandèmia, no? Va sortir que un 32% de les noies volien aprimar i un 15% dels nois volien fer-ho. En aquest darrer curs, no?, que seria el postpandèmia, aquests percentatges han pujat, no? Un 21% en el cas dels nois i un 47%, no?, és a dir, gairebé la meitat en el cas de les noies.
Dolidó. Laura, imagino que és una dada molt alarmant si tenim en compte que estem parlant d'una etapa, l'adolescència, molt vulnerable, on el desig d'aprimar-se pot afavorir el desenvolupament d'un trastorn de la conducta alimentària, no?, com són l'anorexia o la bulímia.
Sí, exacte. Bueno, pràcticament la meitat, no?, de les noies expressin que volen aprimar, no?, al final el que reflexa és un desig, no?, de poder canviar el seu cos, i aleshores aquest desig pot motivar que comencin a iniciar conductes, que florin conductes en relació amb l'hàbit alimentari o amb la imatge corporal, no?, que estaria relacionat amb aquest 41% de noies que en aquest cas responen que sí, que han començat a fer alguna dieta, no?, per aprimar sense cap mena de control mèdic. Uh-huh. Aleshores, realment és un aspecte molt perillós.
És un factor de risc, no?, fer una dieta per aprimar-se sense control mèdic.
Sí, sí, sí. D'entrada, bueno, se sap que és el factor precipitant més habitual, no?, a l'hora de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària, perquè és una conducta que té un doble perill. O sigui, d'una banda, perquè començar a fer dieta restrictiva el que pot donar lloc és que la persona comenci a obsessionar-se cada vegada més, no?, amb el tema de l'alimentació, amb l'hàbit alimentari, i que aquests pensaments obsessius li acabin perjudicant, no?, a tota la seva vida i a nivell emocional. I l'altre perill és que està tan normalitzat a la nostra societat que de vegades fa molt difícil que les persones de l'entorn puguin alarmar-se, no?, de la manera que caldria alarmar-se davant d'aquesta conducta, perquè la nostra societat, no?, de fet, es veu com quelcom normal. Realment és molt, molt perillós, més en aquesta franja d'edat.
Laura, la majoria de burles que hi ha entre adolescents o a les escoles és pel físic.
Sí, Sí, hem vist als resultats de l'enquesta que el percentatge de persones que rebien burles, no?, per part dels seus companys segueix sent el 42% casualment, però sí que és cert que aquest any puja una miqueta més i el 86% són persones que reben aquestes crítiques al voltant del seu aspecte físic. Aleshores, si juntem, no?, la burla sobre l'aspecte físic més aquest percentatge tan elevat d'insatisfacció corporal per, no?, que ja presenten els joves, més també altres factors com la pressió social, el culte al cos, els estereotips de bellesa, l'ús de xarxes socials, doncs estem en un escenari perfecte, no?, perquè totes aquestes malalties es gestin i els casos, no?, doncs estiguin també augmentant de la manera que ho estan fent.
El fet d'haver estat tancats a casa ha impossibilitat, imagino, moltes formes d'oci dels joves, no?, ha aturat els seus projectes vitals, ha incrementat l'ús de les xarxes socials, on hi sol haver molta pressió, per cert, pel culte al cos i difusió de models ideals.
Sí, exacte. És una de les... Bueno, a l'època de pandèmia, les xarxes socials ens han permès d'aquesta... El positiu que tenien és que permetien mantenir el contacte, però per contra sí que fomenta aquesta comparació, no?, que fan les persones usuàries, especialment infants i joves, amb aquests models, no?, de bellesa, amb aquesta normalització de cossos i sobretot amb aquesta imatge tan retocada, no?, perquè realment hi ha molt de retoc fotogràfic, hi ha molt filtre, aleshores realment també és un factor que clarament ha influït en aquesta insatisfacció i és molt important poder treballar amb infants i joves, no?, des de cada vegada d'edats més primerenques, doncs aquest esperit crític, el fet que coneguin que tota aquesta informació que ens entra realment no és real i que no s'han de comparar amb això. I si aquesta informació els fa sentir malament, realment han de demanar ajuda. Perquè alguna cosa no està anant bé.
Els àpats en família podrien ser, podríem dir que és un factor de protecció?
Sí, els àpats en família, de fet, és el factor protector, un dels més importants a nivell familiar. Això sí, ha de ser un àpat en companyia, diguem-ne, amb l'atenció en aquell àpat. Sí que vam veure a l'enquesta que moltes de les... O sigui, que el percentatge era d'un 90%, un 90% d'adolescents feien aquest àpat en companyia, però molts d'ells estaven fent ús a l'hora de dispositius electrònics. Aleshores, l'àpat en companyia hauria de ser un espai on fomentar el vincle familiar, la comunicació emocional, a fomentar també un hàbit saludable, no?, des de menjar tots el mateix, no?, evitant doncs distraccions que puguin venir doncs d'aquests dispositius electrònics, no? O sigui, seria una pauta important també tenir en compte, que és habitual.
Laura, es triga massa a detectar un trastorn d'aquest tipus?
Bé, es detecten les senyals d'alerta, no? Nosaltres insistim en que si el trastorn de la conducta alimentària es gesta normalment des de fa temps, no?, i al final acaba donant-se a veure a partir de certes senyals, no?, que són les que nosaltres hem d'estar alerta i a partir d'aquí doncs poder fer una valoració per veure si hi ha un diagnòstic i iniciar un tractament. De vegades s'inicia aquesta detecció precoç, aquesta senyal d'alarma, però el problema ve quan la persona arriba al recurs sanitari, no?, i de vegades doncs ens estem trobant en la situació on no hi ha suficients recursos per atendre aquesta persona. Aleshores, això dificulta el diagnòstic d'aquesta persona i també l'inici de que aquesta persona pugui fer un tractament. O sigui, és una mica la situació, diguem-ne, molt, molt trista, no?, que hi ha i tan clara de manca de recursos, perquè aquesta detecció precoç és factor de bon pronòstic, però per poder ajudar aquesta persona necessita tenir disponible un recurs sanitari on pugui iniciar el seu tractament, i està clar que no són suficients.
Per això hauríem de reclamar a les administracions un pla per prevenir aquests trastorns i que s'actuï davant l'empitjorament de la salut mental d'aquests joves. També imagino que una proposta que les escoles es dotin també d'un protocol per detectar aquests trastorns de conducta alimentària de manera ràpida.
Sí, nosaltres ja fa uns mesos vam presentar una proposta d'un pla de prevenció al voltant de tota Catalunya que incluïa mesures a nivell educatiu, social i sanitari. Actualment amb les escoles estem fent formació als equips professionals per afavorir aquesta detecció precoç, perquè coneguin les senyals d'alerta i establir un protocol. Però això, d'altra banda, ha d'anar de la mà de la feina del govern, de les institucions, per reforçar la xarxa sanitària. Perquè es pot fer molt bé aquesta feina de prevenció i detecció precoç, però aquest circuit no acaba aquí. i la persona ha de poder rebre un diagnòstic i ha de poder rebre aquesta ajuda professional, perquè el tractament realment és un tractament multidisciplinar de la mà de professionals especialitzats. I està clar, no?, que hi ha molta intenció, però es necessita recurs en la salut, en la salut pública, en salut mental.
Laura, si ara mateix ens està escoltant alguna persona o algun familiar que tingui algú proper que pateix aquest trastorn de conducta alimentària, segurament que es fa la següent pregunta. Per què sempre s'acaba anant al centre privat? Això també s'hauria de canviar.
Sí, bé, per què s'acaba anant al centre privat? De vegades per aquesta limitació, per aquesta manca de recursos. Un punt per obligació, no? Les famílies que arriben a l'associació de vegades es veuen obligades. Malauradament, pràcticament moltes d'elles es veuen obligades a fer ús del recurs privat perquè en funció una mica del territori, sí que a Catalunya hi ha molt bones unitats especialitzades i els casos molt greus arriben, però els casos que es detecten de manera precoç, no?, que realment serien els que es podrien recuperar si la xarxa primària funcionés una miqueta millor i hi hagués més recursos, acaben empitjorant. No? Aleshores, en aquest cas el temps no ajuda a una persona amb un trastorn de la conducta alimentària i aquestes persones, davant de llistes d'espera d'un, dos o tres mesos per fer una valoració i una proposta de tractament de 20 minuts cada mes, realment es van obligat a fer ús del recurs privat.
Per si algú té interès en posar-se en contacte amb vosaltres, amb l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, què pot fer, Laura?
Sí, nosaltres tenim un servei d'orientació i informació a tant famílies com a persones afectades. Es poden posar en contacte amb nosaltres per telèfon o a través de la nostra web a partir del formulari de consulta. Actualment estem oferint atenció presencial o per videotrucada, no? En funció de la persona, en funció del que la persona vulgui i necessiti. O sigui que en qualsevol cas, si alguna persona està escoltant això, sense dubte, no?, que es posi en contacte amb nosaltres i mirarem d'ajudar-ho en tot el possible.
Donem un missatge de positivitat. Això es cura?
Sí, sí que es cura. Es cura sempre i quan aquesta persona, diguem-ne, tingui aquesta motivació per curar-se, de dins, aquesta motivació, perquè realment és una malaltia molt complexa i requereix molt, molt de temps per recuperar-se. Però si tenim una persona motivada, tenim un entorn que l'acompanya, una família que l'ajuda, uns amics, un centre docent que també forma part d'aquesta xarxa i, sobretot, un tractament de la mà de professionals especialitzats, un 70% de persones arriben a recuperar-se. El que passa és que aquí és molt, molt important que es faci feina en aquest àmbit sanitari, no? I fer possible que tothom, no?, que pateix això, que ja és prou complexa, doncs pugui arribar a tenir el tractament que necessita.
Doncs ens quedem amb les teves paraules. Laura Fernández, psicòloga especialitzada en trastorns de conducta alimentària i responsable del Servei d'Atenció a les Famílies. Gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Les hipoteques del Santander són per ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Metges de Catalunya ha enviat una carta al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en què denuncien l'incompliment dels acords sorgits a la vaga del 2018 a l'atenció primària per millorar les condicions assistencials i laborals. El col·lectiu se sent traït, menyspreat i explotat. Doctor David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, bona tarda.
Hola, Hola, molt bona tarda.
És així? Se senten així, com he comentat?
Sí, sí, ens sentim justament amb descrits o inclosos amb aquestes paraules, no? Traïts, menyspreats i explotats. Fa molt de temps, masses anys, que els gestors, els directors de salut es recolzen amb la nostra vocació per intentar posar o dignificar l'atenció de salut que té aquest país. Però és l'únic pilar que tenen, no? L'esforç constant i mantingut dels professionals perquè l'atenció sigui digna i apropiada al que es mereix la població. No hi ha cap bona gestió que permeti dir que són els seus actes els que fan que encara tinguem un sistema de salut potent.
Doctor, sempre es parla de que la salut és el principal, però veig que aquí hi ha un abandonament i un menyspreu reiterat de l'administració cap al personal facultatiu, perquè només hem de veure l'esgotament físic i emocional. No parlem de la pandèmia de la Covid, però que això ja ve de temps enrere.
Sí, sí, hem de recordar les grans polítiques del conseller Boruiz, no?, que va destruir literalment l'atenció primària, no?, amb l'acomiadament de gairebé un miler de professionals de metges dels caps dels centres d'atenció primària, no?, i que no s'ha recuperat perquè ningú dels consellers posteriors ni cap dels proveïdors de salut d'aquest país han considerat la primària com un element a potenciar, sinó tot el contrari, un element a poder ser utilitzat per produir i per guanyar finançament per altres aspectes de la salut i a vegades no gaire ben justificat, no? Fa 10 anys, 11 anys que ens movem una precarietat creixent, no?, cada vegada més marcada i que ha fet, doncs, com deia vostè, que actuals professionals de la salut estiguin malalts, estiguin amb síndrome de burnout amb unes proporcions molt exagerades, molt altes, no?, i que considerin, no?, que una sortida de la professió, allò que els ha costat tant d'aconseguir i que els realitza com a persona, no?, pues ha d'estar en el seu futur, deixar de fer de metge, de metgessa, que era el que creien que podien desenvolupar i no que podien ajudar el reste de les persones.
En les condicions actuals, doctor, és impossible, no?, atendre la població amb una mínima seguretat.
És impossible. Quan tu planteges unes agendes quotidianes, diàries de 45, 50, 55 malalts, és impossible. És impossible establir una rigidesa mental suficient que et permeti estar alerta tota l'estona. No hi ha la possibilitat de fer pautes, de fer moments de reflexió, no?, de poder meditar profundament, no?, amb els casos que tens a la consulta. Tenim dimensionades les agendes amb 6 minuts per una telefònica, no?, hipotèticament 12 minuts per una presencial, com moltes vegades, no?, amb una població que ha estat allunyada del sistema de proximitat, no?, durant gairebé 2 anys, no?, té un munt de motius de consulta per traslladar els seus referents sanitaris, no?, els metges de proximitat, els de l'atenció primària, no?, i fan que moltes vegades vinguin amb llistes de 8, 6, 7 problemes, no?, per ser consultats, no?
El que no
tenim referències.
Sí, digues. Sí, sí.
No, tenim referències de trucades, doncs, en processos d'acompanyament del dol, gent que naturalment hem tingut una davallada importantíssima, una alta incidència de mortalitat, en depèn quins col·lectius, no? La gent molt gran, no? Doncs acompanyaments del dol, trucades que poden durar, doncs això, 45 minuts, no? I tu les tens agendades en 6 minuts, que moltes vegades no són això, perquè cada 2 minuts o cada minut, o a vegades en el mateix minut, pots tindre més d'una consulta agendada, no? Impossible. Ja. Impossible.
Per què Salut incrementa llavors la cartera de serveis sense augmentar la plantilla de professionals? No hi ha professionals, doctor, o no hi ha professionals que vulguin treballar aquí perquè el sistema està obsolet i el sistema està malalt?
No hi ha professionals que vulguin treballar en el nostre sistema tal com està dimensionat. No hi ha professionals que no puguin treballar, que vulguin treballar amb aquesta falta de dignitat. El problema és aquest, el nostre atractiu ha deixat d'existir. No som uns grans formadors, som uns grans, una gran zona, no?, perquè la gent es pugui formar, pugui aprendre perquè tenim un sistema públic molt potent, tenim una gent que li agrada ensenyar, els professionals de la salut, estem agraïts per aquells que ens han ensenyat a nosaltres, per la qual molts de nosaltres ens agrada compartir el nostre coneixement, no? Per la qual som, jo crec que som grans formadors, som grans investigadors, som grans docents, no? Però després la realitat assistencial és tan precària que fa que, tret de la part formativa, ningú es vulgui quedar, no? Les tasses de residents que acaben les especialitats i que es volen i que marxen cada vegada són més altes, no? I és el que seguirà passant, perquè és un sistema absolutament precaritzat i a punt d'entrar en col·lapse total.
Li agraeixo molt, doctor David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, en continuarem parlant, i des d'aquí el nostre recolzament total i absolut, perquè ara mateix, si a mi em punxen, no em treuen sang.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies, David, fins la propera, adéu-siau.
Fins la propera.
Ay, ¿cómo está el panorama? Bueno, a las 7 de la tarde y 40 minutos voy a darte una buena noticia. Yo sé que hay amigos oyentes que no tuvieron ni siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes qué hizo la Mutua? Pues la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Parlem de bicicletes i del boom que han agafat després de la pandèmia del coronavirus.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
COPE Cataluña y Andorra. Vamos a hablar de bicicletas y vamos a hablar si existe o no realmente una burbuja en este mercado. El precio de las bicicletas suben hasta, atención, las de segunda mano. En el año 2020, el precio medio de una bicicleta nueva fue de unos 856 euros, casi un 22% más que el año anterior a la pandemia. ¿Por qué? Dicen que son varios los factores que explican este boom. Por ello vamos a hablar con Jesús Freire, que es secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Jesús Freire, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hablamos de burbuja en este mercado de las bicicletas?
Bueno, la verdad que vemos que hay una tendencia en los últimos años de crecimiento en la venta de bicicletas en España. Hay un cambio de hábitos, ¿no?, en la forma en la que nos movemos en las ciudades y también en la práctica deportiva, ¿no? Cada vez nos queremos cuidar más. Hemos visto que en los últimos años se venía produciendo este crecimiento y sin duda lo que ha producido la pandemia, ¿no?, la crisis sanitaria, es que de alguna manera se ha acelerado, ¿no?, esta tendencia. Uh-huh. Mucha más gente se ha subido a la bici como su forma de transporte diaria o como la forma de practicar deporte o disfrutar del ocio, incluso el cicloturismo.
Yo hablaba que en el año 2020 España vendió en torno a 1,6 millones de bicicletas, pero todavía estamos muy lejos de esos 5 millones que alcanzan en Alemania, ¿no?, que es líder del mercado, o hasta el Reino Unido o Francia, que vendieron unos 3 millones de unidades.
Sí, bueno, en primer lugar, bueno, en España somos una población algo más pequeña, somos la mitad que Alemania. Sin duda, también no llegamos a esas cifras. El año 2020 ha sido un récord en venta de unidades de bicicletas, como bien mencionaba. Ha roto la marca de los 1,5 millones de unidades, con un especial incremento en bicicletas urbanas y eléctricas, lo que también nos da una idea, ¿no?, de por dónde van los cambios de tendencia. Y, por supuesto, sigue siendo la reina la bicicleta de montaña o de carretera, que son, en concreto, la de montaña, las más vendidas en España. Pero sí que vemos cambios de hábitos a la hora de comprar bicis. Uh-huh. Y, sin duda, la irrupción de la eléctrica, que es muy, muy interesante porque, de alguna manera, democratiza o ofrece acceso a la bicicleta a cualquier persona de cualquier edad, con cualquier condición física, y abre sin duda esas oportunidades, como vemos en Alemania o en Francia, donde van un poco más avanzados y la venta de bicicletas eléctricas es mucho mayor.
Jesús, creo que ahora hay muchos fabricantes que quieren relocalizar las fábricas para disminuir la dependencia de países asiáticos, ¿no?, como Taiwán, China, y miran a España como un potencial centro de producción.
Sí, sin duda hay una tendencia, lo que se llama, estar más cerca del consumidor final, ¿no?, para que no haya problemas de alguna manera de suministros y abastecimientos, y también poder dar una respuesta más rápida a la demanda. Sin duda, en España tenemos empresas líderes, no solo son las bicicletas, porque muchas veces pensamos en la bici, pero también los componentes, accesorios, textil, que ha tenido un gran incremento en el último año y en los últimos años. Y también, sobre todo en España, el I+D+I, ¿no? Hay muchísimas empresas que están desarrollando nuevos productos con nuevos materiales y servicios, ¿no?, en torno al mundo de la bici. Y aquí, de nuevo, la bicicleta eléctrica ofrece oportunidades enormes, ¿no?, para el sector en España. Uh-huh. De hecho, en 2020, a pesar de la situación económica y social tan dura que sufrimos, el sector de la bici fue capaz de crear empleo e incluso está atrayendo a sectores de la automoción o la motocicleta, están viendo en el sector de la bici una fuente de posibilidades, ¿no?, de desarrollo de negocios.
Mira, hace unas semanas en este programa de La Linterna hablábamos con el único taller de España que forma a mecánicos en bicicletas, y la verdad es que tienen un colapso total y absoluto.
Sí, de hecho nosotros hemos lanzado una consulta al sector porque sabemos que el futuro del sector pasa por la profesionalización y el tener realmente a los mejores y las mejores entre nosotros, ¿no?, a la hora de poder también, tanto para las empresas que producen bicis como en la reparación, tener a los mejores expertos en mecánica. Uh-huh. Hay una demanda enorme. Lanzamos una consulta y, si bien la empresa media del sector es pequeña, son pymes, cada una de esas empresas planifica contratar, incrementar la plantilla de talleres un 20% en los próximos 12 meses. Estamos hablando de miles, ¿no?, de oportunidades de empleo para gente joven, para gente apasionada, para gente que quiere probar algo nuevo en el mundo de la mecánica, de la electrónica, empleos altamente cualificados también. Y en ese sentido hacemos un llamamiento a las administraciones públicas porque necesitamos formación profesional en mecánica de bicicletas, en expertos y expertas, y realmente no tenemos en estos momentos en España el marco formativo adecuado.
Lo que está claro, Jesús, es que la época de a los que nos gusta la bicicleta, obviamente, siempre la usamos, pero en la época de la pandemia era alucinante la cantidad de bicicletas que veías a tu alrededor, algunas vintage que dices, esto hace 1000 años que no la sacan de casa, y veías incluso que querías llevar la bicicleta a ponerla a punto y que no podías porque no había recambios y que estaba todo totalmente colapsado.
Sí, ha habido un enorme, ahí sí podemos hablar de un boom y también de un crecimiento, por así decirlo. Hemos avanzado 5 años en solo 12 meses. Es decir, tenemos el convencimiento de que no volveremos a 2019, las cosas han cambiado, las ciudades están cambiando, las políticas públicas están cambiando y hay bicicletas para todo tipo de perfil. Quien quiere una bici eléctrica, quien quiere una bici más cool, ¿no?, de ciudad, o quien esté buscando la típica bicicleta vintage o con su cesta. Y es un medio de transporte, de ocio, muy dinámico y que, de alguna manera, creo que va a formar parte no solo ya del presente de nuestro día a día, sino que tiene un futuro prometedor.
Desde luego. Pues Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, gracias por atender nuestra llamada y nos vemos en cualquier ruta en bicicleta, la que usted desee.
Muy bien. Gracias.
Si avui hem començat el programa parlant d'anorèxia, de bulímia, perquè avui és el Dia Mundial contra aquestes malalties, el que farem ara d'aquí un moment serà parlar amb la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Star Bene. Parlarem d'això. No t'ho perdis.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades.
La variante Omicron es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, 5 o 6 veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede
tener. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues hoy vamos a hablar con la doctora Torrejón en la linterna COPE Cataluña y Andorra de un tema muy importante, como es los problemas de trastornos de conducta alimentaria. Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Star Bene, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Un problema que nos tiene que hacer reflexionar y mucho de lo que está pasando, Carmen.
Efectivamente, y además hoy es el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es decir, que hoy pensamos, o deberíamos pensar un poquito más, en estos problemas que, como tú muy bien decías, son muy importantes para aquellas personas que no les suene o que no lo conozca. Estamos hablando de la anorexia y de la bulimia, es decir, donde problemas en los que la alimentación es verdaderamente un problema, valga la redundancia. Es decir, el alimento no sirve para darnos energía, para hacernos sentir bien, sino que constituye la relación con el alimento pues un problema psicológico. Y como tal problema psicológico, tiene que ser tratado por especialistas. Uh-huh. Es decir, para que la gente lo entienda, ni anorexia ni bulimia son problemas que nosotros tratamos en nuestro centro, ¿vale? La anorexia, que cada vez afecta a más chicos y chicas jóvenes, muchas veces coincide con un trastorno de la percepción del físico que estos chicos tienen de sí mismos, ¿no? Es decir, se ven, por ejemplo, gordos y están delgadísimos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay debajo un problema psicológico, una alteración, un conflicto que tiene que ser tratado con su psicólogo. Nosotros no nos ocupamos de eso, quitando esas circunstancias extremas, ¿no? Como yo he hablado, como la anorexia y la bulimia. Vamos a hablar de aquellos casos en los que el alimento es nuestro refugio, ¿no? Uh-huh. Es ese sitio calentito, ¿no?, en estos días de frío, donde nos ponemos y nos sentimos de maravilla, ¿no? Que es lo que nos pasa, yo diría, que al 99% de la población. Es decir, el alimento para la mayor parte de nosotros no es solamente una fuente de energía, sino que es una fuente también de placer, de podernos reunir a nivel social, de poder comer aquellas cosas que nos gustan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese alimento se dispara, es decir, las calorías que ingerimos con esos alimentos están por encima de lo que necesitamos, es lo que nos lleva poco a poco al problema de sobrepeso y al problema de obesidad, ¿vale? Mm. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, yo creo que esto nos pasa a muchos, a lo mejor no todos los días, pero a periodos, que llegas al final del día, que es el momento en el que todos descansamos, llegamos a nuestras casas y a lo mejor después de un día durísimo, sí, donde probablemente a lo mejor hemos comido por encima una ensalada rápida, llegamos y comemos pues con voracidad, es decir, comemos con ganas, con ganas porque tenemos hambre, porque hemos comido poco a lo largo del día. O comemos para darnos ese placer, esa gratificación, pues porque hemos tenido un día muy duro. En definitiva, al final del día, que es cuantas menos calorías deberíamos dar, es cuando más damos. Y esto es lo que poquito a poquito pues nos puede llevar, junto con otros factores, a ese sobrepeso, que es la antesala del gran problema, llamémosle así, que es la obesidad, ¿no? Entonces, de esto sí que nos ocupamos nosotros en nuestro centro. Uh-huh. Es decir, en nuestro centro vamos a tratar esa relación con el alimento, que sea la útil, la necesaria, la de comer lo que realmente necesitamos. Que no usemos el alimento para gratificarnos y ayudar al paciente en el camino que tiene que recorrer para la pérdida de peso, que es un camino que no es difícil, pero que tampoco es facilísimo, que necesita un compañero de viaje. Y yo me voy a permitir, Montse, hacer un recordatorio a la situación que estamos pasando con esta nueva variante de COVID, ¿no?
Cierto.
En las primeras oleadas se llegaron a las conclusiones de que los pacientes más golpeados de manera, digamos, más dura eran los pacientes obesos, que eran, sí, los pacientes que también tenían otras patologías.
Eso es.
Pues bueno, como la mutación del bicho no la podemos evitar, porque el bicho muta y cambia como quiere, pues construyamos un buen soldado, ¿no?, que es nuestra salud, para defendernos todo lo que podamos y más de las alteraciones que nos vengan de fuera.
Eso es. Bueno, pues si queréis ir acompañados de una buena teniente, ahí tenéis a la doctora Torrejón, que os va a acompañar en este proceso en el Centro Médico Estético de Starbene. Está en la calle Muntaner 252, principal, en Barcelona, y el teléfono el 93-414-3631. Primera visita, ya lo sabéis, como siempre, gratuita e informativa. Por cierto, no os perdáis el podcast de la doctora Torrejón, porque ha tenido de invitado a nuestro queridísimo Miguel Ángel Almodóvar, que es autor, correcto, del libro El Segundo Cerebro, y habla de la disbiosis intestinal, que hay que evitarla, correcto, y seremos más felices. Un día hablamos de ello, doctora.
Cuando tú quieras, eres buena seguidora de nuestro podcast, ¿eh?
Ya lo has visto, tienes una más. Doctora, gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
93-414-3631. Arriba el moment de marxar, estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda, i fixa't per on, també s'acaba el mes de novembre, estem a dia 30, i ja ens tornarem a escoltar demà, que serà el mes de desembre, i ja encarrilats el que és les festes de Nadal. Si vols alguna entrevista que hem fet en aquest programa, si vols escoltar l'editorial d'avui de Carlos Herrera, si vols escoltar qualsevol programa d'aquesta casa, ja et saps que a través de cope.es ho pots fer, perquè és una plana web que treballa 24/7. És un non-stop continu d'informació, i on també et permet, doncs, poder tornar a escoltar entrevistes o alguna cosa que t'hagis perdut al llarg del dia. Nosaltres marxem, ara et deixem amb Ángel Expósito i la Linterna de Cope. Salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabeu de passar un feliç dimarts, dia 30. Bona tarda.
Catalunya i Andorra.